Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat sobretot d'educació. D'una banda, per la vaga massiva dels mestres i professors que han fet avui, amb xifres de seguiment sense precedents els últims anys. I també per la suspensió de classes que ha dictat demà la Generalitat, en aquest cas pel risc extrem de ventades. De seguida hi aprofundim. A banda de l'activitat educativa, però, el govern també suspèn l'activitat sanitària no urgent, la sociosanitària i l'esportiva. També ens hem fixat en el pantà de l'Albagés, a les Garrigues, que s'ha començat a omplir per fer-hi proves de càrrega. És un embassament nou que problemes burocràtics han mantingut gairebé buit des de fa 5 anys. Atenció, perquè el nou pantà té una capacitat similar a l'embassament d'Oliana. I hem passat també pel Congrés dels Diputats, on el republicà Gabriel Rufián ha estat protagonista inesperat al ple sobre l'estat de la xarxa ferroviària espanyola, amb la seva idea d'aglutinar els partits a l'esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions generals. La dreta se n'ha burlat, mentre sumar l'aplaudia, això sí, sense oferir-li ser el cap de llista conjunt. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que els sindicats han donat per acabada la manifestació del sector de l'educació a Barcelona, que ha aplegat 25.000 persones aquest migdia, segons la Guàrdia Urbana. És la protesta més massiva dels últims anys en aquest àmbit i supera la que es va fer al març del 2022 contra la modificació del calendari escolar. Al final de la manifestació, representants dels sindicats han entrat al Departament d'Educació per fer arribar les seves reivindicacions. Anem cap allà, última hora, Sara Canyete.
Hola, bona tarda. Sí, l'última hora aquí al Departament és que Educació ha rebut a un representant de cada sindicat, una trobada que diuen ha estat cordial però que no ha servit per avançar en la negociació. El Departament emplaça els sindicats a seure's i començar a negociar la setmana que ve, el dia 19. I aquí fora aquesta notícia doncs, ha escalfat els ànims quan els representants d'aquests sindicats ja han sortit i els han comunicat que sortien sense cap proposta concreta. S'han fet crides, de fet, a la vaga indefinida i els representants han demanat que s'impliqui directament el president de la Generalitat. La manifestació ja s'ha donat per acabada fa una estona, encara que aquí, encara a les portes del Departament, queda força gent.
Sobre el temporal de vent previst per demà i que ha fet que el govern suspengués les classes, a aquesta hora molts centres educatius ja estan enviant correus electrònics a les famílies per comunicar que els centres demà estaran tancats i que, per tant, els infants no hi podran anar. Un temporal de vent que complicarà també les comunicacions a l'aeroport de Barcelona en funció de la intensitat i, sobretot, de la direcció del vent. Hi pot haver vols desviats, aproximacions frustrades o canvis de pista, segons ha explicat a fons dels controladors a 3Cat Info. Això pot comportar anul·lacions i retards. Algunes aerolínies ja estan enviant avisos als passatgers amb vols per demà. Les fases més crítiques d'un vol són sempre l'enlairament i l'aterratge. Si la direcció i la intensitat del vent són canviants al voltant de l'aeroport, això complica molt les maniobres. Els governs i els comuns estan reunits ara mateix al Parlament per avançar en la negociació dels pressupostos. Ho ampliem des d'allà mateix. Jordi Corbalan.
Bona tarda. Les delegacions encapçalades per la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'han tancat quan ha acabat el ple aquest migdia. En principi, està previst que el govern doni resposta a les demandes que van plantejar els comuns a la primera reunió negociadora de dilluns, centrades en el transport públic i l'habitatge. El govern manté que vol tenir aprovats els pressupostos a finals del mes que ve, abans de Setmana Santa. El calendari apreta i per això accelera les converses amb els comuns. Tot el contrari del que passa amb l'altre soci d'investidura, Esquerra, que no es vol asseure a negociar els comptes fins que el govern de Pedro Sánchez no els doni garanties que es tramitarà una llei perquè Catalunya pugui acabar gestionant el 100% de l'IRPF.
I del Parlament al Congrés, on Pedro Sánchez justifica que el seu govern està fent tot el possible per solucionar el caos a Rodalies i en culpa el canvi climàtic i la falta d'inversió dels governs del PP. Ho ha dit a la Cambra Baixa Espanyola, on continua la compareixença del president del govern espanyol. Anem cap allà, per tant, Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Si Sánchez s'ha escudat en el mal temps i en la falta d'inversió històrica dels governs del PP per justificar el caos a Rodalies davant les crítiques d'Esquerra i Junts, ha replicat que el seu govern té previst invertir 8.000 milions d'euros a Rodalies fins al 2030, la major inversió, ha dit, dels últims anys.
Por tanto, frente al abandono de épocas pasadas y sin caer en la autocomplacencia, que estamos poniendo muchos recursos. Por tanto, este gobierno invierte. Yo creo que estamos en el camino correcto. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, señorías.
Sánchez ha relegat el debat de Rodalies pel tram final de la seva compareixença i ha dedicat uns 10 minuts d'una intervenció d'una hora i mitja, un temps que també ha aprofitat per reclamar Junts que torni a la negociació amb el PSOE, ha convidat els de Carles Puigdemont a aprovar el nou model de finançament autonòmic si volen que Catalunya rebi més recursos.
I un últim apunt, el Primavera Sound Barcelona ha esgotat les entrades de la seva nova edició. A 4 mesos que se celebri el festival, el Primavera Sound ha esgotat per segon any consecutiu tant els abonaments com les entrades de dia per la propera edició. L'encapçalaran artistes com The Cure, Doja Cat, Gorillaz o Massive Attack. El festival es celebrarà al recinte del Fòrum entre el 4 i el 6 de juny.
Passant una mica més de 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida saludem els nostres tertulians.
Catalunya migdia.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josex, Masoni, Renaldo i Clara i molts més.
A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 6:15, passarem per Call d'Atenes abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa! A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Què tal?
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Ferran Casas, director de la Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
Ferran, que no és habitual dels dimecres. Per tant, habitualment hi ha el subdirector del Nació, que és l'Oriol Marc, avui hi ha el director del Nació, que és el Ferran.
El subdirector està bé de salut i tot.
Està perfecte i estupendo i ve demà.
Ja està.
S'ha canviat el dia, ha canviat el dia. I ja sabeu que sempre els dimecres, també des de fora... Saludem el Santi Villa. Santi, bona tarda.
Bona tarda, però llavors ara aquest diari sempre falla un o l'altre, diguéssim.
No, però si has de preguntar
sempre, ells. Sempre hi ha algú que no hi és. Sí. Pues que dime, pues,
el director, dijous falta el director.
Ens atrape
l'actualitat. Mare, la rabiosa actualitat.
És que he pensat que ja l'havies despatxat després de lo de l'altre dia.
Ho tenim, si vols recuperar-ho. No, jo no sé...
Tu saps lo que faràs, teus treballadors?
No sé si a l'Oriol, que és el subdirector, li interessa que el director, el Ferran, escolti el que va fer la setmana passada.
Jo crec que, vull dir, ell ha de saber quina mà dreta té.
Que després de lo que va fer, li té que pujar el sou.
Fa 16 anys que treballem junts.
Ja, ja.
Puja-li el sou. El
Santi, 15 dies abans, els hi va fer un repte.
Bueno, crec que no ho vaig dir jo,
Sí, vaig ser jo. Un repte, i és que s'havien d'autopresentar...
Jo crec que ho va dir ell mateix, que és pitjor.
Autopresentar com si fossin concursant de la Isla de les Tentacions.
Que li agrada molt.
El Joan i l'Alícia van fer una mica... Però l'Uri el seu va prendre molt seriosament.
El van veure quasi fins i tot en banyador, quan li parlava. O sigui, el veus ja...
I va perpetrar això.
I ara pots fer? O li vols posar una música de batxatita? Vinga!
Sí. Em sembla perfecte. Espera que ho busco, Home, clar. Jo només tinc memòria per les coses poc importants. Per les coses importants de debò. Soc l'Oriol, Barcelona, 37 anys, periodista. Estàs preparada per perdre el teu nòvio de vista?
I aquesta va ser la seva presentació. I el Santi ara estava preocupat quan li ha dit no ve l'Oriol, ve el seu jefe, el Ferran, i m'ha dit, a veure si aquesta presentació ha tingut represàlies.
És que jo també he entès que vull aquesta gent, jo no, perquè jo no represento ningú, diguéssim, jo vinc aquí, i mare de Déu, no sé ni com. Ah, però clar, aquesta gent representa el vostre diari, vull dir, això també ho heu de controlar.
Però som gamberros, ja estem,
ja
estem de baixar i tot. Avui a la tarda ho posaré a la redacció. Això.
Ah, mira, doncs escolta, m'ho passa a buscar.
Encara millor que això va ser la vegada que ens va demanar poder fer ell l'entrevista al Jorge Javier Vázquez. No sé si us en recordeu.
Ah, sí?
Perquè va dir que ell era el principal fan del Jorge Javier.
No, ell té coses...
Va fer tota la seva biografia i estava el dia que tocava l'entrevista.
Sí,
estava
és realment en tot això.
Sí, això va ser a la tarda de Catalunya Ràdio, que el Jorge Javier va ser col·laborador durant una temporada i mitja, diria.
I estava enganxat també al culebron aquest de la tarda, de com si fos ahir.
Ah, també? Ah, aquesta...
Però el diari... Però llavors aquest noi, el diari què fa?
Mira, fem el que podem, Santi, fem el que podem.
Vull dir, perquè jo no
en surten les hores.
Home, que a més agafa
coses... I va al gimnàs, el fill.
Nada, no sé què. Però vull dir, mujeres, això de la Isla de las Tentaciones dura 4 hores.
Escriu molt ràpid, escriu molt ràpid.
Però deu ser taquígraf. Deu ser taquígraf.
Deu ser això, deu ser això.
Mare de Déu. Bueno, i el Joan no penses d'alegre, que diu que vol anar de bolos, com la Iola Berrocal, què diu?
El Joan té un cop...
Però no ens ho pagava.
Però és que els bolos els han de pagar.
El Joan ha tingut una mica de decepció, perquè aquest any, el Dia Mundial de la Ràdio, que Catalunya Ràdio fa una programació especial amb dos autocars, amb un encapçalat pel Ricard Estrell, l'altre encapçalat pel Francesc Garriga. Els informatius no sortim. Catalunya Migdia estarem aquí, a l'estudi, i el Catalunya Nit amb el Manel Elias també estarà a l'estudi. I això el Joan l'ha deixat una mica tocat, perquè a ell li agrada sortir i tocar públic.
Vam anar en els estudis de la Cubana,
a la tarda de Catalunya Ràdio.
Aquí a la vora del camp de l'Espanyol.
És veritat, sí.
Vam estar veient els del Pou de Sal a Cardona. Vam anar a una escola de Tona, que era una escola amb canalla, que
Madruna,
jo crec que hi havia tota la comarca. Tota la comarca.
El Joan troba a faltar sortir de bolos.
Perquè li agrada, perquè el saluden, o signa autores...
Perquè veu gent i fas coses, té molta gràcia.
Però si tu estàs tot el dia pont aeri, estàs fart de veure gent.
Bueno, és igual, però en veig un altre de diferent. Jo què sé, a mi m'agrada la gent.
Ah, sí, clar, no crec que vagi tot el pont aeri ple de gent de dona.
Ara desvetllaré una interioritat, que suposo que el Joan me la permetrà, i és que a vegades m'envia el missatge de... Escolta'm, si tens bolos previst, amb mi pots comptar, Fins i tot canviant el dia, Allò, si la sortida és un dilluns o un divendres que no li toca amb ell està predisposat.
Li agrada.
Li agrada. Sí, demana voluntari.
No ho hagués dit mai, t'ho juro.
Però perquè té ànima de diputat, encara. Li agrada anar a pobles, parlar amb la gent.
Ah, li agrada allò que diuen d'estar con la gente.
Exacte, veure
nens. De la política des de abajo.
Com veieu, com esteu?
Jo el veia més distant amb la gent.
Era molt xungo quan era diputat, això que acabes de dir, perquè vaig descobrir, siguent diputat, que Catalunya és un lloc massa gran per anar en cotxe i massa petit per anar amb avió. I les distàncies, quan ets diputat i vas amb cotxe amb un llavalla a veure gent que t'explica coses que per ells són importants i els has de dedicar atenció i interès com Déu mana, és molt agotador, realment. O sigui, t'he de dir que és una mena de feina que la gent que la fa actualment té tota la meva admiració.
Alcalde també, Déu-n'hi-do. Sobretot de poble petit.
Però és molt més fàcil.
Sí, però poble petit, coneixen on vius i venen amb problemes, moltes vegades personals, que t'afecten perquè coneixes la família i deu ser també un
I has d'estar disponible 24/7.
Sí. Si ja...
jo vaig disfrutar molt més. Això ara quedarà malament dir-ho, fent de regidor d'Ajuntament que no fent de diputat.
Com es diu el nou, que m'has dit?
Ferran,
has vist? Però tu has vist? Mira, no, Ferran, és que no me recordo mai dels noms. No és tu, és de ningú.
Però ni del programa, ni de mi, ni de la secció.
O sigui, tinc una angoixa amb aquest programa, que jo dimarts passo un dia horrible.
No pateixis.
No sé. Ferran, vull dir, tu has vist? Ja és i quart i la meva secció ja me l'han fet ells. Això sí que jo... T'ho dic en sèrio. Això jo ho trobo màgic. Vinc per això.
Bueno, està bé.
Perquè dic, no sé ni el que diré ni res. I li troques una aleta que si el vol o tal. I m'ho trec tot d'aquí de la porta. I mira que arribo pelat. Vull dir que si arribés a 5 minuts abans...
No tens ni guió,
me
no?
Me puc apuntar, jo què vaig.
Guió!
M'apuntaria, tindria ja per 4 setmanes.
El dia que vegi entrar Santillas amb papers a l'estudi per allò preparat, pensaré que està malalt.
Se'm punxarà la secció el dia que vegi. Sí,
si és que a vegades no me'n recordo ni de que... Ahir vaig preguntar quatre vegades, vaig dir, què havia de parlar jo a la ràdio, què havia dit?
I això que ho proposes tu.
Exacte, però se me'n va del cap. I mira que només faig això, vull dir-te, que no tens és que vaig a 14 puestos, que tinc... Vull dir, saps? Vull dir, no... Doncs pues no ho sé, o sigui, és una cosa que...
I avui què?
Bueno, avui tenia una opció...
A veure...
Perquè ara faig això, faig la trampa que dic que tenia uns temes, ja li dedico aquí un minut i mig...
Els temes descartats.
Exacte.
Les portades que no van ser.
Exacte. Ah, això. Jo ara faig trec algun tema així random, dic, volia fer això tal, ja m'hi estic 3 o 4 minuts, després tac l'últim i s'ha acabat el temps, i ell diu, no, que hem d'anar als temes importants.
Home, pues ja. Avui tenim molta gent pendent, perquè insistim que ara estan rebent molts pares de Catalunya els correus dels seus centres escolars anunciant-los que demà no hi ha classe, perquè la Generalitat ha demanat que no hi hagi classes, que no hi hagi gaires desplaçaments, els que no siguin urgents, que no hi hagi, per exemple, tampoc visites al metge que no siguin urgents, perquè les ventades que s'esperen demà, bueno, a partir d'aquesta mitjanit i durant el matí de demà, són molt importants i, per tant, per precaució, se suspenen les classes, les activitats a l'aire lliure, activitats esportives, vull dir que ara...
No, jo, que aquesta nit m'he aixecat i tenia els calçotets que se m'han enganxat a un cactus. Que ara ho hauré de revisar tot, perquè si no em fotré mal...
Era fora de casa o era dins de casa?
A la terrassa.
A la terrassa.
Tens bueno, cactus?
I terrassa.
I calçotets.
Bueno, tinc cactus perquè tenia flors, però es moren. I dic, bueno, pues, si he canviat mi climàtic, pues, foto cactus i au. Però, claro, i de repente m'ha trobat tota la roba penjada dels cactus en tots els punxons.
Perillós, perillós.
Molt malament. Bueno,
el tema que no volia
no,
tractar.
Pues, jo, el tema que no volia, que volia tractar, però vaig pensar, bueno, el descarto, és una noia que us volia presentar, que és una noia americana. Diuen que, jo, igual és de la intel·ligència artificial i no existeix, eh?
Està bé.
Però jo crec que t'interessarà el tema, no sé si la coneixes. És una noia que s'ha tret totes les costelles, s'ha quedat amb cintureta prima, i la novetat és que amb les costelles les té ella una bossa i es fa caldo de huesos.
Quin fàstic!
Home, no, Santi,
no, què t'ha semblat? No heu tocat això en aquest...
No, no, no. No, no.
I vosaltres, el Nacional, tampoc?
No, no. Doncs
pues l'Oriol aquest la sap, segura.
Nació Digital, el Nacional és un altre. Ja et va passar l'altre dia.
El Nacional igual sí que ho hauria tocat.
Ja hi som.
Oh. Aquest, és que són diferents,
aquestes batalles no me les foteu aquí en el programa.
Home, que m'ho ha posat. No, sí, m'ha centrat perquè remateix.
L'altre dia ja es va confondre. Ja va també parlar del Nacional allò del Nació.
Però també vosaltres, quan poseu els nous, podríeu ser una mica canviar-los. Perquè, clar...
Es van copiar ells.
Va,
som-hi. Tu eres primer?
Sí.
Bueno, doncs això... Llavors, aquesta noia està a la cuina amb un mallot, amb un corsé, i aleshores la veus molt primeta de cintura, treu una bossa de plàstic, d'aquestes de congelar, i fa rac-rac-rac i troca ossos. I aleshores es fa un caldo i se'l beu. Que seus... també, vull
però
dir que...
a més, això serveix per una vegada.
Exacte, home, és que jo és el que penso.
L'os ja no té gust.
Pues aquells caldos, aquesta que li han de treure.
Aigua.
Es vol treure col·làgeno.
És repugnant.
Sí, és repugnant.
Sí, la veritat és que...
Bueno, per això no el vull tocar, aquest.
No, per sort.
Molt bé.
Ja quasi són i 20.
Va.
Estupendo.
No, hi ha un altre tema que volia tocar, que era... que jo crec que hem arribat a un punt de teories conspiranoiques que m'interessa moltíssim, sí. Que l'últim que jo he vist que s'ha fet molt popular també té a veure amb la guanyadora de Passapalabra,
sí.
Que ja sabeu que va guanyar la Rosa, aquesta noia, va guanyar 3 milions d'euros. I aleshores aquesta noia pues va fer unes declaracions perquè la van portar tot arreu, la van entrevistar tot arreu, perquè a més va fer molta audiència i tal, i llavors aquesta noia va dir que, bueno, que ja entenia que havia de pagar 1,5 milions d'impostos. I aleshores, a partir d'aquí, ha sortit una gent a dir que tot això és una estratègia de Pedro Sánchez, que ha fet que li toqui el bote de Passapalabra a aquesta noia de Barcelona, amb descendència argentina, perquè pugui dir que està molt bé pagar impostos per la sanitat i per l'educació i faci la campanya.
Carai.
I això...
És recargolada, aquesta.
No, però, ojo, eh?
No.
Vull dir... No?
És un malvado de pel·lícula, Pedro Sánchez.
Sí. No, no, però jo aquí ja ho he trobat, una mica. Clar, aquesta noia va dir això, i aleshores ja hi ha com molta gent... Que està... Perquè, a més, diuen que no podia saber el nom d'un jugador de la NFL, que ara sí has de posar una música, perquè el presentador d'aquest programa també té la seva tareta.
Sí, però no està, el Jordi Galvany no està atent en el programa.
Ah, no, el Jordi Galvany està ara...
Acabant
de comprar el del Corte Inglés, sí, del Super.
Li estaves demanant una música i veia que no estava...
Bueno, és que no ho sé. Bueno, doncs no sé per què l'he demanada. Ja
no,
està.
No, jo et dic una cosa.
Perquè ella va acertar un nom d'un senyor de la NFL, sí, l'any no sé quant.
No, crec que és el jugador més valuós de la temporada, diria que de memòria que de la temporada 1964.
Exacte, alguna cosa així.
A mi m'agrada la NFL, no tinc ni idea de qui era aquest...
Mira, aquest
però és que vaig veure un vídeo d'un dels enviats especials de 4 a la Super Bowl, en què va agafar alguns comentaristes americans, sí, que no en tenien ni idea de qui era el
jugador. Bueno, però els comentaristes americans tampoc es presenten al rosco de passapalabra, porten un any allà.
Però que una noia que no se li coneix una afició especial pel futbol americà encerti aquesta pregunta, em va semblar...
Tu creus que
era una... Perquè es passen anys estudiant, per anar al passapalabra.
Sí, però els jugadors més valuosos de la lliga de futbol americà...
Ara ell també creu que és culpa de Pedro Sánchez.
No, jo no he dit això, no.
Espera un moment que parla. Que està allà, ja està a punt de soltar la fera. Bueno, tu com ho veus, això? I amb això ja hauríem d'acabar,
Sí. Després d'escoltar les seves declaracions, després de guanyar el passapalabra, no hi he entès per com va poder guanyar el passapalabra.
Home, pues encertar totes les preguntes. Perquè ja no hi aportava allà
però,
mitja vida.
Com que la declaració la trobo tan estúpida, no comprenc per què algú amb una presumpta capacitat d'acumulació d'informació després pugui dir una tonteria com aquesta.
Però quina és la tonteria, Joan?
Que havia de pagar 1 milió
en un país a la que no va res. Tenim vagues de trens, vagues de metges, vagues de pagesos, vagues d'ensenyants.
La solució és menys estat en comptes de més estat.
Refunciona una senyora que se suposa que és llesta, va i diu que troba de conya pagar. Pagar per la merda que ens estan donant, jo no hi entenc.
Exacte,
o
sigui, en comptes...
No paguem i així encara tindrem...
Ara estarà pitjor. La solució sempre és menys estat en comptes de més estat.
La solució, evidentment, sempre és menys estat, òbviament.
Un error capdalt. Això és un error capdalt.
Don Javier Milei.
Per posar context, o sigui, la concursant li van preguntar què et sembla que la meitat del premi se l'endugui Hisenda. I ella va dir, em sembla fantàstic, perquè gràcies a impostos com aquests, jo, per exemple, vaig poder estudiar amb l'escola pública, jo vaig poder anar a una universitat pública, jo he tingut uns serveis públics, gràcies a que la gent paga impostos. Per tant, a mi, deia aquesta concursant, no em dol haver de pagar els impostos que toquen per aquest premi que m'ha tocat.
Que bé va triar el perfil Pedro Sánchez.
Exactament, que bé. Sí. Que bé que la gent llesta també tingui idees intel·ligents. També et dic que això...
La Jessica i el Coldo li envien una abraçada d'aquesta mestressa.
Apa-li. Fem la grossa. No, però el que diu aquesta noia és una cosa d'absolut sentit comú, però com hi era una reacció tan furibunda contra el sanchisme, sembla que se l'ha d'atacar pel simple fet de dir una cosa molt lògica, que és dir que bé poder pagar impostos.
En seriós, de sentit comú, que algú que ha guanyat... Quants diners eren?
3 milions d'euros.
Una persona que ha guanyat 3 milions d'euros, quants n'hi han agafat?
1,5 milió.
Clar, el 47%.
De veritat trobem de sentit comú que algú que guanya un premi, gràcies a Aram Serio, gràcies a la seva intel·ligència i a que ha estudiat durant anys, ho ha dit no sé qui de vosaltres, apareixi a l'Estat i li foti d'una tacada a la meitat d'aquests diners. Això de veritat ho trobeu normal? Ho trobeu en Serio normal?
Sí.
Doncs jo trobo que això és del Sheriff de Nottingham a Robin Hood. És un veritable atraco a la gent.
Joan, el que no seria normal és que si cobres 18.000 euros l'any a l'Estat te'n prengui 9.000. Però que si cobres... Si has guanyat 3 milions d'euros... No, home, no.
El 47, no.
Comença a agafar tot el que paga d'IVA a la persona dels 18.000, perquè un tio que guanya 18.000 paga el mateix IVA que la Mancio Ortega o que el senyor
Roig.
Agafa
impostos...
el que li cobren d'impostos municipals de casa. Agafa tot el que arriba a pagar de serveis públics amb impostos i ja veurem si no són nou.
És que els impostos indirectes no ens agraden, Joan, i en aquest sentit tens raó. Són impostos que promouen certa desigualtat. Ara, un IRPF progressiu i que, per tant, si cobres 3 milions d'euros et pugui emportar-se el 47%, està bé. El que estaria millor és que els impostos sobre la renta de capital no fossin del 28%, perquè això alimenten que t'enriqueixis més fàcil via la via del capital que no del treball.
Jo crec que això és una màquina de generar paraïsos fiscals.
El què?
I que és un desincentiu
que qualsevol persona que tingui un talent o que tingui una capacitat o que s'esforci, se li foti la meitat de lo que aquesta persona ha aconseguit amb el seu talent i que a sobre sigui perquè tinguem aquesta merda de serveis
que tenim. Però per què fas una diferència? Però la gent que cobra 18.000 euros l'any no s'esforça, no treballa molt. El que passa és que tenim una societat desigual i l'única manera que tenim d'assegurar-nos sanitat, educació i uns mínims bàsics per tots, per garantir-nos humanitat, és a través d'aquests impostos.
No ens equivoquem. Jo vull que tothom que guanya 18.000 euros cobri 50 milions a l'any. Ojalà pogués ser així, però no ens equivoquem, eh? O sigui, jo guanyo menys diners que el senyor Juan Roig, perquè el senyor Juan Roig és un tio infinitament més talentós en aquesta vida que jo. O sigui, i aquí cadascú té que assumir, o sigui, jo, que tothom sap què penso del Barça, no seré mai Leo Messi.
Però també hi ha molts...
No seré mai Leo Messi, ni guanyaré mai el 0,1% d'ell, ni generaré tota la riquesa que genera aquest senyor. No
fa que... El fet de les teves condicions, d'on has nascut, l'educació que els teus pares t'han pogut donar, per això és tan important, i avui que hi ha una vaga, l'educació pública, per garantir la igualtat d'oportunitats i per garantir que una persona, doncs, a igual talent, pugui, encara que hagi nascut en una família sense recursos o amb molts problemes, doncs pugui aspirar a arribar igual de lluny que una persona amb talent, però que ha nascut en una família, doncs, que li ha donat moltes oportunitats, una bona agenda de contactes, una bona educació. I jo crec que això és important, i per això serveix que les fortunes, perquè 3 milions d'euros és una fortuna, paguin el 47% d'impostos.
Mira, crec que era ahir, tu sabràs millor que jo, Ferran, crec que era ahir que hi havia un debat al Parlament on al final van arribar a una certa conclusió de que l'ascensor social s'havia rebentat. Sí, sí. Per tant, la conclusió de la que arribo jo de la declaració d'ahir és que després d'anys i panys sangrant el conjunt de la societat fotent-los el 47% o quantitats absolutament injustes, a lo que hem arribat és que l'ascensor social no funciona.
Però és que no ens interessa un ascensor social que l'única manera de guanyar-te bé la vida és anar a la universitat i que cobris bé. És que és molt digne que siguis peixater, que netegis cases i cobris molt bé. I s'esforcen igual que tu i que jo fent les nostres coses de consultoria i de comunicació. No ens convenceràs de que té més talent tu per estar cobrant més que algú que neteja escales. És que no és veritat, no té a veure ni amb el talent ni amb l'esforç.
Hi ha una cosa que poder no ens posarem mai d'acord, que és que on estan millor els diners és a la butxaca de la gent que els ha guanyat. I que jo no veig per què li tinc que donar a una persona que moltes d'elles, des del meu punt de vista, són manifestament incompetents, els meus diners perquè els administren quan jo podria fer molt més bé social invertint, per exemple, a la meva empresa i contractant gent, que no donant-li la consellera d'Economia o a la Maria Jesús Montero.
Has vist el que has fet, no?
Ho he fet? És que...
és que però jo no vull respondre.
Has deixat anar allà una goteta però, i ja està,
amb una merda de tema que tenia, te'ls he deixat calentets.
No, escolta,
que hem semblat gremlins.
Gremlins. Jo sí que sóc un exemple d'ascensor social. Vull dir que me'ls he guanyat avui. Olet! Sense
perquè
fer
la,
res.
Perquè ets a la franja.
Perquè a més, ara marxa, eh? Ara marxa i em deixes l'embolic aquí.
Que els deixo aquí i crec que la col·laboració la donaré a alguna associació. Perquè jo avui no he fotut res.
Home, m'has generat el lío aquest.
Però és que sóc un animador de
tertúlies. No, ja ho veig, veus? És que tu no creus en tu mateix com jo hi he cregut.
Ara hauré d'anar a Catalunya Nit. Això es diu així?
Sí, però ja no hi ha tertúlia, eh?
Merda.
Santi Vies.
No sé que donin un programa per tu sol.
Ah, mira.
No, saps què farem ara quan vingui el...
I per què no portes gorra?
El seu director de Nació. Me n'he comprat dos més. Ja te'ls portaré, a veure què et sembla.
De la mateixa marca.
De la mateixa. Sempre llevo la mateixa, ja ho saps. Jo crec que hem de parlar amb el director de la Catalunya Ràdio, sí, o amb la Rosa Romà.
Sí.
Ens han de donar un podcast. O
bueno.
A tu i a l'Uri.
No, tots a nosaltres. No, jo no sé, home, si llavors no sortirà.
Però no de xerrar sobre política, més general.
Sí, sí, no, de parlar. Vida, la vida. Claro.
No parlem mai de política.
Però això que fan els podcasts, això que fan els podcasts, que fan el tema, el vermut, diuen.
Em sembla molt bé. Sé.
I si es foten una hora. Saps? L'oliva, rellena... Bé, aquests temes.
Pues ja li donarem voltes.
Sí.
Encara farem un projecte.
Jo crec, però d'estos que el tiren a l'estiu, eh?
Ah, sí, sí, i poca feina, no? Gravant, no?
Sí, no, home, no ens fotis a venir cada dia.
No, vale. Bueno, de moment ja t'acomiado, sí.
Jo crec que avui és el dia que ho he fotut més llarg. Que
no, però si no has fet res, ho han fet ells.
Però he generat un debat encès, no, això que busques, eh?
Ah, clar, ja, sí.
Això que tu busques, la confrontació entre col·laboradors... O sigui, pum, eh?
Fins la setmana que ve, Santi. Gràcies i bona tarda. Queda una mica més d'un minut per arribar a dos quarts. Una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
I cal córrer cop de cap!
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 8, la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passa gairebé un minut de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya a migdia amb l'Alícia Puig, el Ferran Casas i el Joan López Alegre. Hem parlat una mica de l'embolic amb l'educació, amb la dèria del Santi. Una educació que avui és notícia per partida doble. D'una banda, per aquesta suspensió de classes anunciada pel govern per demà. Ara mateix s'està rebent per part de les famílies els correus dels centres educatius, perquè aquesta tarda els centres educatius són els encarregats de comunicar als diferents les famílies que demà no hi haurà classe. També es demana que es redueixi al màxim la mobilitat que no sigui necessària, sempre que es pugui fer teletreball, i també se suspenen les activitats esportives i activitats a l'aire lliure, perquè recordem que a partir d'aquesta mitjanit, ens explicava l'Enric Agut a la primera hora de Catalunya migdia, s'esperen ratxes de fins a 90-100 km per hora a qualsevol punt del país, inclosa l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'àrea més poblada del país, i ens deia que, a més, és una situació inèdita des de l'any 2014, en què hi va haver 3 morts precisament per culpa del vent. Per tant, d'aquí que des del Meteocat s'hagi remarcat aquesta perillositat. Deia, però, que l'educació és notícia doble, d'una banda per aquesta suspensió, i de l'altra per les protestes, talls de carreteres, concentracions i manifestacions que hi ha hagut arreu de Catalunya avui, perquè els mestres i els professors fan vaga per reclamar millores laborals. Això vol dir millors sous, reducció de les ràtios a les aules, reforçar l'escola inclusiva. El personal docent adverteix que, si no es resol la situació de l'educació del país, hi haurà més protestes els pròxims mesos. De moment, els sindicats parlen d'un seguiment del 85%, mentre que el departament ho rebaixa fins al 37%, que de tota manera és una xifra mai vista en els últims anys. Les manifestacions també han estat molt importants. 70.000 persones a Barcelona, segons la USTEC, 25.000 segons la Guàrdia Urbana, gairebé 5.000 persones a Lleida, segons la policia, també 5.000 a Tarragona, 3.000 a Girona, segons les policies locals. En definitiva, una convocatòria que ha superat les dels últims anys. Es recordava la manifestació de l'any 2022 i en aquella hi va haver 20.000 persones i aquest any s'ha superat aquesta xifra, fins i tot si agafem la part baixa de la forquilla, diguem-ne, la que reconeixen les policies i els cossos de seguretat. Recordem que a Catalunya hi ha 90.000 docents i si mirem tot el personal d'atenció educativa, incloent-hi l'educació especial, d'integració social, fisioterapeutes o logopedes, estaríem parlant de 110.000 professionals, dels quals doncs gairebé 40.000 s'han manifestat avui, segons les xifres de la policia. No sé què us sembla tot plegat. Comencem per això de la vaga i després, si de cas, anirem a la suspensió de classes de la ventada, que estem intentant parlar amb Protecció Civil o amb algun meteoròleg que ens doni una mica de context.
Doncs em sembla que estem davant d'un context molt clar d'un estrès i un problema que té causes que tenen a veure amb la gestió, però també amb causes estructurals, de clastres i gairebé col·lapse dels serveis públics, no? I que es tradueix doncs, també en aquest malestar de les persones que hi treballen. La setmana que ve hi haurà una vaga de metges, la setmana hem tingut la dels mestres, la dels maquinistes que es queixen de la poca seguretat que hi ha a la xarxa per la manca d'inversió, i en el cas de l'educació, doncs, és veritat que tenim una pèrdua, hi ha una pèrdua del poder adquisitiu de més del 20% dels mestres. Hi ha un problema amb l'atenció a la diversitat, que no s'inverteix prou en aules d'acollida per atendre la realitat que tenim. Hi ha també un problema de segregació escolar que no som capaços de resoldre, i després hi ha una queixa que fan d'aquest excés de burocràcia, que segurament aquesta burocràcia o aquest omplir papers és necessari, però el dubte és si això ho han de fer els mestres o podrien tindre alguna mena de suport administratiu per fer-ho, no? Malauradament, la realitat, i no la causa estructural, la realitat pressupostària del govern de la Generalitat, que no sap ni si tindrà pressupostos aquest any, i en un país que no pot disposar de tot l'esforç fiscal que fan els seus ciutadans, perquè al Joan López Alegre li sembla molt malament pagar impostos, però hi ha molta gent a Catalunya que li sembla bé pagar-los, però que li agradaria que els impostos que paga a Catalunya revertissin amb els serveis públics a Catalunya i que no hi hagués un dèficit fiscal de, que l'últim cop que es va quantificar era de 23.000 milions d'euros, que és més de la meitat del pressupost de la Generalitat. Segurament, reduint significativament aquest dèficit fiscal, doncs, es podria invertir a l'educació el que toque perquè hi hagués aquests recursos i perquè les persones que hi treballen no tinguin aquesta minva en el seu poder adquisitiu que han tingut els darrers anys.
Sí. Com bé explica el Ferran, jo crec que aquesta vaga, i en el fons es demostra pel seguiment que ha tingut, les últimes vagues educatives que havíem vist no havien tingut aquest ampli seguiment, i és veritat que els professors venen manifestant els últims 3 anys un cansament en augment, i per tant aquest seguiment del que diuen els sindicats del 85%, que per cert és bastant ridícul que a hores d'ara el govern encara digui 37%, quan clarament s'ha aturat l'educació a tot el país. O sigui, com no tenen dades de prou escoles, no estan confirmant un número més gran, però acabarà sent més gran quan tinguin totes les dades. En tot cas, diguem, una manifestació, o sigui, una vaga molt majoritària, més enllà dels salaris i de que estan cobrant els professors catalans 400-500 euros menys que els professors de comunitats autònomes més ben pagades, com el País Basc, la mitjana europea de nen per classe és de 21 nens per classe, i a Catalunya estem a 28 nens per classe. Si això sumem amb l'escola, no, això que es parla de l'escola inclusiva, no? Aquest fet de que ara tens nanos amb moltes dificultats, a part de nanos nouvinguts, tal, a les aules, i tens 28 persones per aula, està portant a una situació de molta saturació i també de pitjors resultats escolars, com hem vist amb els resultats PISA els últims anys. Per tant, clarament el govern aquí s'hi haurà de posar i haurà de fer una pujada salarial progressiva, i també haurà de fer una contractació major de professorat per poder reduir les ràtios que ara mateix s'estan oferint.
Bueno, jo coincideixo amb vosaltres en que el context i el moment social que estem visquent és realment inquietant, no? I el Ferran ha fet la llista. Les manifestacions de pagesos, de metges, de maquinistes de tren, de mestres, el que fan palès és que vivim un moment en el qual els serveis públics i la gent que es dedica a l'atenció a les persones doncs tenen un grau d'insatisfacció molt gran. Segurament això té a veure en que portem anys sense pressupostos, en que portem molts governs inestables, en que hem equivocat les prioritats del món públic centrant-nos més en qüestions polítiques que no pas en qüestions de gestió, i que hem perdut moltes energies amb allò que no era substancial, i és possible que aquí hi hagi una part de l'explicació d'això. Com a mínim jo li trobo aquí. Anant en concret al tema dels mestres, poder també, si m'ho permeteu, els mestres tenen sort que els pares no poden fer vaga contra els mestres, perquè aquest és un problema que ja hi era, va ser-hi amb el conseller Cambray quan governava Esquerra, i és ara la relació entre el món dels ensenyants, com a mínim sindicats, i l'administració com a patrons d'aquests ensenyants, és sempre complexa. Tu apuntaves una cosa que és certa: hem caigut moltíssim en el rànquing PISA, les nostres capacitats de comprensió lectora de la canalla d'aquí porten quasi un curs d'endarreriment, per exemple, en Castella i Lleó.
La culpa és de que falten recursos, la culpa és de que no s'està gestionant bé això. S'hi dediquen diners, però aquests diners no s'esmercen on es tindrien que esmerçar. Tot és només... Jo m'hi costa de creure que tot sigui només una falta d'inversió econòmica. Crec que hi ha al darrere una falta de gestió, sobretot perquè, per acabar, clar, es queixen del sou, però els professors de la pública no tenen conveni, però els de la concertada sí, i el sou d'un profe de la concertada és més baix, de mitja a Catalunya, entre 500 i 600 euros al mes, i no només és un tema de diferència de sou entre la concertada, que no oblidem, no és una escola per rics, té un paper fonamental perquè cobreix aquelles àrees allà on no arriba l'escola pública, perquè si no, no se'ls hi dona concert, sinó que a més un profe de la concertada té menys hores lectives, té més, perdoneu, hores lectives que no pas el d'una pública, per tant, a mi em costa molt de creure que tot sigui només un problema de que falta inversió, i crec que aquí hi ha hagut masses conselleries, masses canvis, massa abandonament durant molt de temps, com passa amb altres sectors, i ara estem pagant les conseqüències.
Sí, jo també estic d'acord, que no podem atribuir només els resultats de PISA per un tema de recursos. Ara, el que sí que és innegable és que estem en uns anys, com aquí hem comentat diverses vegades, d'arribada immigratòria, per tant, uns anys amb molta necessitat de centres d'aules d'acollida, perdó. Després estem en uns anys en el que s'ha apostat per aquesta escola inclusiva, no fer escoles segregades segons les capacitats, sinó tots tenir formar part d'una mateixa escola, i tot això s'ha fet sense dotar a les escoles de més recursos, i que, per tant, clarament aquí tenim un problema. I no ho podem atribuir tot, però sí que necessites moltíssimes més aules d'acollida i necessites molts més professors de suport si vols que en una classe hi pugui haver-hi quatre nens amb TDAH, un nen amb, saps? O sigui, amb mil condicionants com el que es troben ara els professors a les aules.
Sí, jo crec que això té a veure amb la reducció del fracàs escolar. És a dir, ja hi ha hagut una certa reducció del fracàs escolar al nostre país, s'ha atacat, però per atacar-ho es necessita més atenció en aquesta diversitat, no? Perquè el que passava abans, quan no hi havia aquesta atenció a la diversitat, és que potser sí que els mestres podien apujar més el nivell, però hi havia una part important dels alumnes que es quedaven pel camí. I ara no volem que això passi. I si no volem que això passi, doncs vol dir que hem d'invertir més. I jo estic d'acord, clar, s'ha de combinar les dues coses, és a dir, cal una gestió més eficaç i cal també més exigència i més autoexigència amb els mestres, han d'estar més preparats, han d'estar més motivats, han de tenir més vocació, però també cal donar-los i recursos. I estem parlant de que al nostre país hi ha hagut un augment de població molt gran, molt significatiu al darrer quart de segle, som el país d'Europa que més ha crescut en població al darrer quart de segle, un de cada 29 europeus viu a Catalunya, i això és amb immigració, amb gent que ha vingut de fora i que, per tant, doncs ve moltes vegades amb fills doncs, que no coneixen el nostre país, que no coneixen no només el català, sinó ni tan sols el castellà, i això vol dir que si aquests nens doncs, han de, lògicament, ser educats i han de passar l'aula, hi ha d'haver un temps de transició perquè puguin estar a nivell, i això requereix una inversió pública.
Per posar-li context, un mestre de primària cobra uns 34.000 euros bruts l'any, això vol dir uns 2.000 euros nets al mes, un de secundària 38.000 bruts anuals, això són uns 2.400 al mes.
Sí.
Més o menys per posar-hi context, però en tot cas és veritat que les queixes no tenen a veure només amb el sou, sinó sobretot ells insisteixen molt en les ràtios, és a dir, tenen molts alumnes per classe, i també en l'escola inclusiva, és a dir, que barregen en una mateixa aula alumnes amb moltes necessitats específiques i que no poden donar-los una atenció molt més concreta, molt més específica, molt més del que necessita aquell alumne, perquè tenen unes casuístiques tan diverses, tan diferents. Sentia una reflexió d'un professor al 3CAT Info que deia, jo a l'aula tinc més alumnes que mai amb problemes de salut mental, per exemple, alguns fins i tot que no estic format per afrontar el que m'expliquen de casa, maltractaments entre els pares, maltractaments fins i tot psicològics al fill, i diu, clar, tot això m'ho explica a mi i jo no estic format perquè jo sóc un professor de primària que tinc 30 alumnes a l'aula i no puc fer l'atenció específica a cadascun d'ells. I això els té superats. Clar. A banda, després d'un malestar heretat de diversos anys, perquè a més fa molt de temps que es queixen, han passat diversos consellers, diversos partits polítics a la presidència de la Generalitat, i és un constant aquesta, clar, aquest malestar.
I s'ha de poder fer, perquè aquest professor que et diu això, segurament fa 30 o 40 anys, estava acceptat i estava tolerat, doncs, que aquests alumnes se'ls donés per perduts, no? I allò, aparca'ls en un racó, que no molestin, i si no acaben l'EGB, es feia EGB aleshores, doncs, mala sort. I ara, evidentment, hi ha un consens molt ampli en què no volem això, i que no volem deixar ningú enrere. Però això ens obliga a prendre mesures, i a prendre mesures que tenen un cost econòmic.
Però, a veure, jo sóc el més gran d'aquesta taula, eh? I per tant, sóc l'únic que va entendre la conya dels gremlins de l'altre dia de la senyora Mínguez, eh? Però, clar, jo vinc d'una època a la que classe érem entre 30 i 40 persones.
Mm-hmm. D'una pública o d'una concertada?
D'una concertada.
És que és molt diferent. Vale? És que la, no, però perquè, les, perquè... O sigui, la concertada és més fàcil aglutinar molta gent perquè no tens tantes problemàtiques, perquè sí que s'agrega la concertada i, per tant, és molt fàcil imaginar 35-40 persones a una concertada. A una pública és molt difícil imaginar-ho, i a més de certs barris.
Jo també tenia 40 alumnes a l'aula, però ja et dic jo que no hi havia tants immigrants com n'hi ha ara, ni no, de bon tros. No, no, no. No hi havia una diversitat social, educativa, cultural que hi ha ara a les aules, ni a l'escola. O sigui, a la meva escola tots eren... no hi havia immigració, pràcticament.
Però no ens equivoquem, els recursos ja han crescut moltíssim, perquè segueixen havent-hi a Catalunya, malauradament, molts barracons, no recordo ara la xifra, però són molts menys barracons que abans. Es va fer tota una feina d'eliminar escoles que tenien aluminosi, s'ha fet tota una inversió en temes d'equipaments en l'àmbit escolar, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit d'equipament de lo que són aules. S'ha contractat molt de personal, s'han modificat els sistemes que hi havia d'aquesta espècie de llistes de substitucions que acabaven seguint un sistema molt pervers. És això el que us vull dir. O sigui, a mi em costa de veure que la caiguda de la qualitat educativa es basi tota només en una falta de diners. I moltes vegades abocar diners no resol.
És que les coses no passen per una sola cosa. És com quan parlem del tema de l'habitatge, que diem, és un problema multicausal i per tant les solucions no pot ser una única solució i han de ser diverses alhora. Doncs amb el problema de l'educació, evidentment, és tan complex que passa el mateix.
Això ha estat avui, amb aquesta jornada de vaga, però també la notícia és que demà la Generalitat demana que se suspenguin les classes i que se suspengui, per exemple, l'activitat a l'aire lliure, activitat esportiva i, sempre que sigui possible, també la mobilitat. Saludem a la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ens ha sorprès, entre cometes, l'anunci de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al migdia, amb aquesta suspensió de classes, de les activitats esportives, activitats a l'aire lliure, fins i tot els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, també l'activitat sanitària. Tan bèstia serà la situació que tindrem demà?
Bé, les previsions que tenim són importants. Són unes previsions que el Servei Meteorològic ens indiquen, doncs, que tenen un nivell de gravetat de perill de 6 sobre 6. Per tant, és una situació molt elevada d'incidència, tant per la seva possibilitat de que es produeixi. Penseu que aquests nivells de perill que ens indiquen els serveis meteorològics es basen en dues coses, amb la intensitat que tindrà l'episodi i també amb la probabilitat que es produeixi. Per tant, un 6 sobre 6 indica que és una molt alta probabilitat amb una molt alta incidència en el territori. Nosaltres, davant d'aquests avisos en vermell, sempre el que demanem és ser preventius. I si tenim aquest coneixement abans de que es produeixi, preferim sempre avisar la població perquè pugui adequar les seves activitats al risc que hi ha, abans de trobar-nos-hi que els haguem d'avisar en el moment en què ja s'està produint i, a més, amb afectacions ja en el territori. Mm. Per aquest motiu, doncs, demanem que, sobretot, aquelles activitats que pertoquen, que afecten a persones més vulnerables, com poden ser, per exemple, els nens, les persones grans, en els seus desplaçaments cap a les escoles, cap als centres de dia, també les persones que tinguin que anar, doncs, a tractaments tipus de salut, que també convindria doncs, tenir aquesta cura, doncs, perquè per això fem aquest avís i demanem no realitzar aquestes activitats. Mm.
La recomanació és demà, tot el dia, fins a les 8 del vespre. Us amoïna alguna hora especialment?
El Servei Meteorològic ens deia que les hores amb més incidència seran des de la matinada fins a l'hora de dinar, entrada a la tarda. Val? Mm-hmm. Per tant, tot el matí, que seria pues això que dèiem, aquella hora, que és l'hora que la gent surt per anar a portar els nens a l'escola, per desplaçar-se a la feina, doncs en aquesta hora és quan s'està esperant que aquest efecte sigui més insistent en el territori, que tingui més incidència. Mm-hmm. La part és molt generalitzada. A l'avís que ens han donat, té aquesta zona més de la meitat oest, de la meitat est, amb una mica més d'intensitat, però és que també tota la part de Ponent, tota la part de l'est, també té un grau molt elevat. I per aquest motiu és pel que hem demanat fer aquesta mesura demà a tot el territori, que, com heu dit bé, el que es demanava era, sobretot, evitar aquells desplaçaments que no fossin molt necessaris, que no fossin imprescindibles, també fer teletreball tothom que pugui, evidentment, i després també doncs eliminar, no fer aquestes activitats en les que veiem que posem, doncs, amb el que dèiem, persones més vulnerables amb risc, aquestes persones que estan fent activitat a l'exterior, per exemple, la gent que està fent esport, els nens que van a les escoles, les persones grans també, la seva mobilitat, doncs tot això demà, suspendre aquestes activitats per tenir-los doncs en llocs adequats, amb seguretat, i que evitéssim el risc que tenim demà, que és molt elevat.
Som en setmana de Carnestoltes. Moltes escoles feien rua de Carnestoltes. Sí, millor correcte. Suspendre les rues demà?
Demà sí. No, demà segur. Demà queda suspesa tota l'activitat escolar. Vull dir que demà segur que sí. Ara, també estem demanant als municipis, sobretot, que aquelles activitats que tinguessin per espais oberts, sobretot també persones de parcs, de jardins, que tots aquests espais també estiguessin tancats i que no s'utilitzin, perquè també és un lloc perillós, Jo no sé si heu sortit aquest dematí, però jo estava a Caldes de Montbui, que venia cap a la feina, i la veritat és que voleiaven els troncs per la carretera. Hi havia molta intensitat de vent i es veia que estava afectant per aquestes restes, Hem tingut molts avisos d'arbres caiguts, que han afectat algun carril, fins i tot en zones de l'autopista, que s'han tingut que retirar i s'ha pogut continuar la circulació, però han tingut que fer molts avisos, els bombers atendre molts avisos. Avui, d'aquesta nit i d'aquest dematí, portem ja 776 trucades al 112. Bombers i els operatius han anat donant aquest servei. Sobretot han sigut elements que han caigut de façanes, plaques, algun cable, alguna placa d'aquestes de metall que estan agafades a la façana, que per culpa del vent han caigut. També algun obstacle a la via pública, algun tronc, algun element que ha voleiat. Doncs tot això és el que estan revisant i anar-ho treballant durant el dia d'avui per evitar accidents.
Demà és el dia més clau. Vol dir només demà o divendres, dissabte, encara hi podria haver perill?
L'avís que tenim és que demà tenim una situació... Avui ja l'estem tenint, també, Avui estem tenint aquestes ventades, com veieu, ja ens estan provocant aquests 700 avisos al 112. Però demà s'intensifica molt més. Demà és un dia àlgid, de molta afectació per aquest risc important que tindrem de vent. És un episodi important de vent. Divendres afluixa una mica. El divendres serà un dia més de treva. I el que ens comentaven és que dissabte hi torna. Diferència. Avui... Demà tindrem un episodi de Ponent, el vent ve de l'oest, i ens està donant molt fort a totes les zones metropolitanes, a tot el litoral i prelitoral. Val? Vent de Ponent, que ve de l'oest, amb zones que no estan gens acostumades en el vent. Val? Llavors, de cara al cap de setmana, dissabte, aquest component del vent gira, i en comptes d'entrar per Ponent, ens entrarà pel nord, serà vent de tramuntana. Vent de tramuntana, que el que ens estan explicant, encara estan esperant els meteoròlegs, aviam com evolucionen els models, però el que ens comencen a explicar és que entrarà pel nord i donarà més fort a la zona de Pirineu, Prepirineu, també en l'Alt i el Baix Empordà, també per la mobilitat que té el vent, farà afectació també en la zona del Delta de l'Ebre, de les comarques del Delta, i esperem que es confirmi aquesta previsió per dissabte, que sembla que és la que té que haver-hi. Serà una situació diferent, i haurem de veure com afecta el territori el dissabte. Ara bé, afectació en el territori dissabte per vent també n'hi haurà, perquè que nosaltres focalitzem en aquestes comarques no vol dir que la resta de territori no tingui vent. En pot tenir, però no amb nivells tan elevats. I, per tant, si dissabte hi ha activitats, s'haurà de veure la viabilitat de que es puguin fer, poder corregir o mirar si els recorreguts i la forma de fer-la és la correcta o adequats a el que ens ha de venir.
Mm-hmm. El Departament d'Interior ens anuncia una nova compareixença aquesta tarda a les 5. Es preveu alguna novetat o és per reforçar el discurs?
estem veient quina és la situació que hi ha i totes les derivades que venen, eh? Perquè entendreu que ara estem mirant totes les activitats com poden quedar afectades, hi ha moltes consultes que estem mirant, havíem de valorar, de veure havíem també com s'apliquen totes aquestes mesures que hem demanat aquest dematí, i aquesta tarda a les 5 el que farem serà continuar amb aquesta situació, continuar valorant com s'apliquen totes aquestes mesures en el territori, com es poden anar gestionant, si hi ha dubtes, si hi ha alguna problemàtica, i és el que estem fent en el CECAT.
Ferran.
Jo li volia fer una pregunta, perquè és veritat que hi ha aquest, vostè ha parlat d'aquest perill 6 de 6, i això és veritat a la regió metropolitana, Catalunya Central i el Pirineu, però hi ha un perill 4 de 6 a Ponent, Camp de Tarragona, comarques gironines, i 2 de 6, que és moderat, a l'Empordà i a l'Ebre. I en canvi, per exemple, la suspensió de classes, que té una afectació molt important, i més venint d'un dia de vaga, avui és a tot el país.
Nosaltres el que hem valorat també, per aquesta reflexió que tu fas, que és molt evident, el que hem valorat també és que aquesta situació, el que nosaltres busquem és que aquesta mobilitat en el territori no es produeixi. Moltes vegades que hem fet alguna limitació de mobilitat en una comarca determinada, hem vist que, a lo millor, els mestres d'aquella comarca venen de la comarca del costat. I llavors aquesta diferenciació ens comporta molta dificultat també, sí? Per poder gestionar bé l'activitat. És un exemple, però n'hi ha moltíssims, eh? Vull dir, la intercomarcalitat de les activitats i de les persones és molt elevada. El territori que ens quedava pendent de tenir un risc baix és molt poquet, és molt petit. I llavors per això hem pensat que era millor agafar tot el territori perquè aquestes problemàtiques no sorgissin. L'altra explicació que es pot fer amb aquest tema, que també és la que hem valorat nosaltres, és que compteu que demà esperem un dia amb moltes incidències. Us estem dient que avui n'hem tingut més de 700 trucades al 112 només amb el que portem de dia, eh? I demà la intensitat no és comparable amb la d'avui. Demà és molt més elevada. Per tant, esperem que no, però el més segur és que les trucades al 112 i, per tant, les feines dels operatius siguin molt més elevades. I demà el que també tenim que veure és que aquestes feines que tinguessin, que tindran els operatius, siguin el més eficaces possibles. Si tenim els operatius treballant, també hem de veure la necessitat aquesta d'aturar una mica tot el territori perquè tot aquest treball i tota aquesta assistència a tot allò que es necessiti es pugui desenvolupar. I per aquest motiu també és pel que hem vist que era millor fer aquesta mesura de forma generalitzada.
Doncs és Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. N'estarem pendents, òbviament, de les actualitzacions que hi pugui haver, però en tot cas queda clar el missatge. Demà intentar reduir al màxim la mobilitat. No hi haurà classes, no hi haurà educació física, no hi haurà activitats esportives a l'aire lliure. Recomana el teletreball per a aquells que ho puguin fer per intentar reduir al màxim la mobilitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Queden res, 30 segons abans d'anar a l'últim bloc de publicitat que tenim abans de la tarda. No sé què voleu dir. Per cert, estic veient a través de la xarxa alguns pilots que també diuen que demà la situació a l'aeroport del Prat serà molt complicada. Avui ja hi havia vents de 55 km per hora amb 40 graus laterals, que això diu que és molt a prop de la limitació màxima que recomana suspendre la...
Una cosa en 30 segons, eh? Jo no sé la gent de les comarques de l'Ebre quan passes en cotxe per Vandellós o quan vas a l'altra punta de Catalunya, al nord, per l'Empordà, si això no és una mena de vida normal i si això no es podia fer establint unes pautes de comportament i de prudència i no carregant-te l'activitat només d'una part de la societat, perquè una altra part de la societat tindrà que fer vida normal igualment.
Ja s'ha dit que l'objectiu és que hi hagi la mínima mobilitat i intentar tenir els equips d'emergència més centralitzats en allò que sigui estrictament necessari perquè es preveu que la situació sigui complicada. En tot cas, veurem demà com evoluciona tot plegat. Joan López Alegre, Ferran Casas i Alicia Puig, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Una mica de publicitat i a seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i els blocs informatius al 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Tot el que passa,
passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè en el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem al Vendrell.
A la casa natal de Pau Casals.
A les 12, ens trobareu a la plaça Corsini de Tarragona.
Davant del Mercat Central, i ens acompanyaran Roger Escapa, Montse Virgili, Marta Romagosa, la colla del que no surti d'aquí...
I l'actuació d'Esbatlana.
A les 4 de la tarda, ja serem a Tàrrega.
A l'Ateneu i a la plaça del Carme, per viure el Carnaval.
I al vespre, l'última destinació.
Atenció, Manresa! A partir de les 7, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
Per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers, Llum i moltes sorpreses més.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutàpies.org.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.